Dos quarts de dues, bon dia. Comencem l'Info Migdia.
L'Info Migdia.
Edició de l'Info Migdia d'avui divendres 10 de març, que arrenquem amb el repàs de titulars. L'Associació de Veïns Calella Centre i l'Associació de Veïns Codina, totes dues de Calella, participen a la plataforma Marea Blanca de l'Alt Maresme i la Selva, que es va constituir formalment ahir. Defensen un model públic de salut universal i que reverteixin les retallades que han afectat el servei. Manuel García, de l'Associació de Veïns Calella Centre, ha confirmat que la plataforma donarà suport aquest diumenge a la manifestació que tindrà lloc a Blanes arran del cas de la menor que va morir al Sant Jaume de la població salvatana mentre esperava un equip que la traslladés al Trueta. Ens interessem avui també sobre les al·lèrgies primaverals, aquelles que tenen a veure amb el pol·len dels arbres i que provoquen inflamacions respiratòries, bàsicament perquè aquesta setmana institucions mèdiques i científiques de prestigi han advertit que serà una primavera molt complicada. Connectarem d'aquí a uns minuts amb la pneumòloga Núria Bruguera, que ens explicarà què provoca les al·lèrgies i si és possible o no prevenir-ne els efectes. Més coses. Alumnes de sisè de primària de l'escola Pi han recollit 1.168 quilos d'aliments que aquest mateix matí han entregat a Càritas Calelles. El resultat del mini recapte que cada any organitzen i destinen a diferents entitats. I des de l'Associació Cívica Capaç pronuncien que el proper 8 d'abril tindrà lloc la cinquena edició del Mercat Solidari de Segona Mà a benefici de la Fundació Hàbitat Solidari en l'any del seu 20è aniversari. Amb la presidenta de l'entitat resoldrem dos dubtes. Quins objectes podem donar i on es recullen? I de l'àmbit esportiu recollim els principals ítems de la Ronda Ciclista Catalana presentada ahir, de la qual n'ha parlat a Ràdio Calella Televisió el seu president. Rubén Peris ha detallat els canvis que s'han introduït en el traçat de la primera etapa amb sortida i arribada a Calella. Això serà el pròxim 20 de març. Confia Peris en l'acord amb l'Ajuntament per prorrogar el conveni segons el qual Calella dona sortida a la volta. L'actual finalitza aquest 31 de desembre de 2017. Doncs comencem. Moviments veïnals, ciutadans i professionals del sector sanitari van assistir ahir a Blanes a l'acte de constitució de la plataforma Marea Blanca de l'Alt Maresme i la Selva, a la qual dona suport explícit Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa. El seu objectiu és defensar el model de salut pública i denunciar les retallades sistemàtiques dels últims anys. L'Associació de Veïns Calella Centre, a més de participar-hi, ha estat també promotora de l'aterratge del moviment blanc a la nostra regió sanitària. El seu president, Manuel García, ha enumerat els col·lectius que participen a aquesta plataforma reivindicativa.
Va haver la representació de la Junta de Marea Blanca de Catalunya, va haver entitats de l'àmbit de defensa de la sanitat de la zona de Blanes, de Lloret, personal professional, tant de Lloret com de Blanes com de Calella, i diferents entitats i grup polítics. Esquerra Unida, Iniciativa Esquerra Unida. Un representant d'Esquerra Republicana també. I a part, pues, bueno, l'Associació de Veïns de Calella, que és Calella Centre, i l'Associació de Veïns de Codina. Nosaltres defensem la sanitat pública per a tothom, no?
La plataforma neix amb l'objectiu de ser molt activa al territori, en reclamar que es reverteixin les retallades i alhora s'ofereix el diàleg.
Presupuestos este año se habían perdido bastantes millones de en sanidad y se van a recuperar 300 y pico. Tenemos mucho camino por hacer y evidentemente siempre con el diálogo, el consenso y mirando de entablar la máxima de negociaciones con la Conselleria de Sanitat, no?
I en aquesta línia, recorda García, l'Associació de Veïns Calella Centre ha obert roda de contactes amb el Comitè d'Empresa de l'Hospital Sant Jaume de Calella. Està a l'espera ara de reunir-se amb la gerència de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva per traslladar inquietud expressada per part de la ciutadania sobre el servei al territori. La plataforma Marea Blanca de l'Alt Maresme i la Selva farà la seva primera aparició oficial aquest diumenge a la manifestació que tindrà lloc a Blanes arran de la mort d'una nena de 8 8 anys a l'Hospital Sant Jaume de la Població. Es presenta com un acte de reclamació dels drets retallats i el convoca Junts per la Sanitat, una plataforma ciutadana de Blanes.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Avisa les persones que pateixen al·lèrgies respiratòries que sempre temen l'arribada de la primavera. Els experts, però, adverteixen que la d'aquest 2017 serà encara més complicada per culpa d'una tardor-hivern amb poc fred. Sentíem a principis de setmana la directora de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental de la Universitat Autònoma de Barcelona pràcticament recomanant al 1,5 milió d'afectats que no els queda més que encomanar-se a la Mare de Déu dels impossibles. El panorama, doncs, no és gaire esperançador pels al·lèrgics, però a l'Info Migdia volem anar una mica més enllà en la qüestió, no quedar-nos en els titulars, i per això avui tenim en directe a l'Info Migdia la pneumòloga de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, és la doctora Núria Bruguera. Gràcies per atendre'ns.
Hola, bon dia.
Li sorprèn que es facin aquestes alertes i que siguin d'aquest calat?
De fet, a nosaltres ens va una miqueta bé que fessin aquestes alertes sense espantar massa la població, però sí alertar-los d'una patologia que és molt freqüent i que moltes vegades doncs, ens agafen a nosaltres una miqueta per sorpresa. No? Aleshores, si la població, sobretot més vulnerable i que poden patir al·lèrgies, està una miqueta previnguda, doncs podríem fer petites accions perquè aquestes al·lèrgies no els molestin tant. Mm-hmm. Per tant, bé, em sembla bé.
Estem parlant de les al·lèrgies respiratòries, doctora, que són les que tenen a veure amb la pol·linització, sí. Encara que d'al·lèrgies hi ha de molts altres tipus.
Exacte. Nosaltres el que veiem més, per sort, és les respiratòries, que potser són les menys greus, no? En comparació potser amb les alimentàries o fins i tot amb les medicamentoses, que fins i tot poden tenir perill per la vida, no? Poden fer xocs anafilàctics. Les respiratòries, per fortuna, no ho acostumen a fer. Però sí que són les que donen uns símptomes que són molt més molestos, molt més persistents. Així, no? Pacients asmàtics s'agreugen, comencen a tenir crisis, o fins i tot la rinitis, que és el més freqüent i que també és el més molest.
Què és el que li passa al cos a una persona que pateix al·lèrgies? Quin és el problema que té?
Doncs les seves defenses el que fan és, bueno, quan entren en contacte amb un al·lergen, vale, una de les substàncies que produeixen l'al·lèrgia, es posen actives, i aleshores el que volen és atacar-les, i fan una alliberació d'una sèrie de marcadors, d'histamina, que el que fan és intentar combatir aquesta al·lèrgia i alhora, no, pues, desfer-nos dels al·lergens. Això el que provoca, pues, són tots aquests símptomes molestos, sobretot d'inflamació, que és el que dona més, vale? A nivell d'ulls, no? Pues, s'inflamen els ulls, donen aquest llagrimeig, no? Fins i tot unes conjuntivitis, molta picor, el nas també s'inflama, dona la famosa rinitis, que és tot el moqueig, estornuts, tot això, i a nivell respiratori, ja devia, el que parlem de via respiratòria inferior, el que faria pues, serien els xiulets. Els bronquis es contreuen, es tanquen, disminueix la capacitat pulmonar i hi ha els xiulets.
Mm-hmm. Quin és el tractament que se'ls prescriu i fins a quin punt és eficaç i efectiu?
Clar, depèn una miqueta del grau d'al·lèrgia. Quan és una al·lèrgia que és molt lleu, és a dir, la típica, no?, de que estornudem, ens moqueja una miqueta el nas, fem una miqueta de llagrimeig, amb els antihistamínics acostumen a anar bé. El problema ja és quan es complica. Pacients asmàtics, que aquests són els que realment ens preocupen més, que poden, no?, tenir crisis, amb aquests sí que ja hem d'entrar amb els broncodilatadors, és a dir, fàrmacs que el que fan és obrir els bronquis i que normalment estan combinats amb cortisona, una cortisona inhalada que el que farà serà desinflamar aquest bronqui. I hi ha casos molt més extrems, doncs haurem d'anar amb cortisona ja presa com a medicament per via oral, que ens funcionarà igual, serà un antiinflamatori molt potent a nivell bronquial, que el que farà serà relaxar la musculatura respiratòria i que puguem respirar millor.
I d'entrada, com a consell i recomanació bàsica, suposo que evitar esquivar en la mesura del que sigui possible tots aquests arbres, no, que són els transmissors d'aquest pol·len que afecta les persones al·lèrgiques. No sé si és possible o no, perquè de planta sortim al carrer i d'arbres i n'hi ha a tot arreu.
Sí. De fet, la mesura bàsica a l'hora de controlar una al·lèrgia és evitar el que ens provoca l'al·lèrgia, no? Els al·lergens, que diem. Sí que és cert que a nivell ambiental és molt complicat, perquè, clar, no només depèn de que tu estiguis amb, que tinguis un jardí amb un, no, amb un determinat arbre, una determinada planta que et pugui provocar una al·lèrgia, sinó que el carrer n'està ple. I això és difícil de controlar, i fins i tot hi ha poblacions, per exemple, a Barcelona hi ha molt de plataner, i el plataner és un arbre que característicament dona molta al·lèrgia. Què passa? Que sí que és cert que els que viuen a Barcelona doncs no tenen més remei, però pels fluxos d'aire tots aquests pol·lens es poden transmetre a les poblacions del voltant. Per tant, serà molt difícil de controlar.
Dèiem que la població de persones al·lèrgiques, amb al·lèrgies respiratòries, diríem que és d'un 1,5 milió de persones aquí a Catalunya. Diríem que aquestes són les diagnosticades, perquè
exacte,
el tema del diagnòstic és un tema a part, no? És un procés llarg i feixuc que no sempre s'hi vol entrar.
Exacte, és algo que encara estem infradiagnosticat moltes vegades, perquè els símptomes són molt pocs i a lo millor durant una setmana, dues setmanes a l'any, no? Que és quan hi ha els pics de polinització, i la gent pues, bueno, no hi pensa, passa malament aquella setmana i després se n'oblida. I per això pues, probablement no hi pensem molt els metges en fer totes les proves d'al·lèrgia. També és cert que per la població que tenim, moltes vegades pensem pues, quan ja n'hi ha al·lèrgies greus o que fins i tot poden condicionar un perill per la vida, és quan fem el diagnòstic. D'altra banda, també hi ha molta gent que potser no és al·lèrgica perquè els hem fet les proves d'al·lèrgia i sempre surt negatiu, però tenen aquests símptomes. I aquests serien doncs, que els que diem més sensibles, sense arribar a ser al·lèrgic, però que arriben a tenir aquests símptomes, que aquests som la majoria.
Doncs avui a l'Info Migdia hem volgut fer alguns aclariments sobre aquestes al·lèrgies que broten a la primavera, aquestes al·lèrgies respiratòries després de les notícies que rebíem a principis d'aquesta setmana d'una temporada que es preveu més complicada aquest 2017. Aclariments doncs, que hem pogut fer gràcies a Núria Bruguera. Ella és pneumòloga de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, a qui li donem les gràcies per acompanyar-nos avui.
No, moltíssimes gràcies a vosaltres per haver-me convidat. I, bueno, i el consell és això, que persona que pugui evitar els al·lergens, millor.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
3 minuts i arribarem a 3:15 del migdia. Els alumnes de 6è de primària de l'Escola Pia de Calella han entregat avui, divendres, 1.168 quilos d'aliments que han recollit en el marc del mini recapte, podríem dir-ne, que organitzen cada any i destinen a diferents entitats i organitzacions humanitàries. El beneficiari ha estat aquest cop Càritas Calella, que ha agraït públicament el gest solidari dels escolars, dels professors que impulsen aquesta iniciativa i del conjunt del centre educatiu. Aquest mateix matí han carregat els productes per portar-los al magatzem de Càritas. Pep Vidal, tresorer de l'entitat, ha explicat que els mateixos nois i noies els han ajudat en la feina i que ho han aprofitat per informar-los de la funció social que desenvolupen aquí a Calella.
Les classes de sisè de primària ens han ajudat a carregar-ho, a posar-ho en bosses, vull dir, ha sigut fantàstic. Els hi hem explicat una mica el fi que tenen aquests aliments, els hi hem dit que aquests 1.168 quilos no n'hi ha ni per una setmana per la gent que ve a Càritas, perquè tinguessin una mica consciència de com es treballa, de lo que es fa i de la gent que ve aquí.
Doncs són entre 120 i 130 famílies a la setmana, com ha tornat a recordar Vidal, derivades en aquest cas des dels serveis municipals a partir d'un estudi particular de cadascun dels casos.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
El proper 8 d'abril es farà la 5a edició del Mercat Solidari de Segona Mà que organitza l'Associació Cívica Capaç. Però l'objectiu és recaptar fons que es destinaran a la Fundació Hàbitat Solidari, que promou el lloguer social entre persones i famílies amb pocs recursos. Els impulsors de la iniciativa busquen des d'ara i fins que arribi el dia de la celebració del mercat la complicitat de tots els ciutadans de Calella per tal, doncs, que portin objectes de segona mà que estiguin en bon estat per tal de posar-los aquell dia a la venda. L'any passat, recordem-ho, es va celebrar també amb bona recaptació. Avui parlem d'aquesta pròxima edició amb la presidenta de l'Associació Cívica Capaspre, amb Maria Antònia Pujol. Benvinguda, bon dia.
Hola, bon dia, Dolors.
Maria Antònia, des d'avui ja i durant el pròxim mes, la gent que us faci aportacions d'objectes que estiguin en bon estat de segona mà, però que siguin dignes per posar-los a la venda i poder recaptar fons.
Sí. Mira, nosaltres aquest mercat ens fa especial il·lusió perquè és una cosa que hi col·laborem tots. El poble indirectament portant-nos les coses que estiguin en bon ús i que puguem revendre perquè puguem recaptar aquests diners, la gent que ens ve a comprar i tots els que hi col·laborem organitzant-ho. És una cosa que dius, és de tots, quasi crec que ja es va consolidant i que la gent ja ens comença a conèixer i inclús ens pregunta ja què, quan ho fareu i tal i qual. O sigui que estem molt contents amb aquest aspecte. I aquest any jo voldria fer un especial recalcar que és el 20 aniversari de la Fundació i voldríem que fos especial. L'any passat estem molt contents perquè vàrem batre la recapta, vàrem ajuntar 2.000 euros, però aquest any voldríem batre aquest rècord i poder celebrar conjuntament amb la Fundació i la gent que se'n beneficia de la Fundació el seu 20 aniversari.
Objectes de segona mà, que és el que demaneu que sigui la col·laboració de la gent de Calella, què ha de ser o què és el que a vosaltres us és més fàcil recollir i llavors aquell dia posar a la venda?
Mira, l'única cosa que no ens és fàcil de recollir són mobles d'envergadura, petites cosetes, allò, els pongos aquells que ara s'ha posat tant de moda dir-ne pongos, atuells, o sigui, petits electrodomèstics, que aquells que potser tens repetits i que ja dius, bueno, però perquè en vull dos, amb un en tinc prou, no? Vaixelles, jocs de cafè, joguines, bisuteria, quasi bé fora de coses de gran envergadura perquè nosaltres no tenim el volum ni l'espai per poder-ho abarcar, ho recollim pràcticament tot, discos. L'única cosa que no recollim i que recomanem que si algú que ho tingui i vulgui col·laborar amb l'aspecte social, amb l'aspecte solidari, són llibres que els poden portar a Càritas, que ells faran la fira abans de Sant Jordi.
On us poden fer arribar aquests objectes? No sé si teniu un magatzem molt gran per guardar-los.
Bueno, tenim, la veritat sigui dita, que la gent col·labora molt amb nosaltres i aquest any, com sabeu, la fàbrica Llobet, que era punt de recollida, no està hàbil i llavors el garatge Martí ens ha deixat un espai d'ells per poder fer punt de central en allà i poder-nos organitzar, que seran el carrer Indústria 123-125, Tallers Martí. Llavors es pot també recollir en el carrer Moraga 72, a la botiga Arreglat i Planxat, en horari de botiga, i assegurances Massuet del carrer de Madeu, i perdoneu-me que no sé el dir el número, perquè és una cosa que hi vas d'inèrcia pràcticament, també en horari d'oficina.
Maria Antònia, i aquell dia el preu de venda dels objectes, com l'establiu?
Mira, l'establim, doncs més o menys fem un preu que és assequible a tothom, pràcticament tothom pot col·laborar, perquè pots trobar coses de 2, 3 euros, de 5 euros, de 10 euros. I llavors, segons l'estat i segons l'article, el podem valorar una mica més o menys. I després, doncs al vespre sempre és allò, és un mercat, i no deixa de ser un mercat, que en el vespre fa una petita liquidació amb tot el gènere que queda. O sigui que n'hi ha per tothom pot col·laborar.
Avui ens acompanya l'Info Migdia la presidenta de l'Associació Cívica Capaspre, la Maria Antònia Pujol, per donar-nos dues confirmacions. Una és que serà el 8 d'abril aquesta cinquena edició del Mercat Solidari i l'altra és aquesta crida a la ciutadania de Calella, doncs, perquè faci la col·laboració, la seva necessària col·laboració perquè aquest Mercat Solidari sigui reeixit. Mercat Solidari que es farà, com sempre, a la plaça de l'Església i serà en horari de matí i tarda.
Sí, de 9 a 9 del vespre. De 9 del matí a 9 del vespre estarem allà. Si el temps ens acompanya, si fora cas en cas de pluja, ho aplaçaríem per al dia 14, el dissabte següent. Però esperem, fins ara el temps ens ha respectat i esperem que ens continuï respectant.
Quin desplegament feu vosaltres des de l'associació?
Bueno,
quantes venedores traureu o quantes controles?
Pensa que no som nosaltres sols, col·laborem nosaltres l'Associació i Amics de la Democràcia i a més moltes amistats, molta gent, de veritat. Us en faríeu creus de que quan dius ei, que fem això, la quantitat de gent que et diu per col·laborar.
un mercat solidari que serà benefici doncs, de la Fundació Hàbitat Solidari, que ens sorprenia, o si més no, ens xocava el fet de recordar que aquest any és el 20è aniversari de la seva creació, aquesta Fundació Hàbitat Solidari, Maria Antònia, que el que fa és posar facilitar pisos, no? Pisos socials, aquella gent, famílies amb pocs recursos, amb situació de vulnerabilitat.
Sí, 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 facilita això, ja no solament el pis, inclús el que va dins del pis, no? El que comporta un pis. I la veritat que estan fent una gran tasca, i de passada també voldríem demanar a la gent de Calella que tingui potser un pis tancat, que no sàpiga què fer-ne, que pensi que pot col·laborar amb l'associació, i a més em pot treure un petit rendiment del seu pis, no? Perquè, per desgràcia, aquest tema encara no és l'hora de que es tanqui, ans al contrari, cada vegada hi ha més famílies vulnerables, no?
I vosaltres com és que decidiu? Doncs mira, farem aquest mercat solidari. No sé si va ser primer fem un mercat solidari i després decidim on destinem els diners, o som conscients de la situació de la Fundació i intentem ajudar amb un mercat solidari. Com va anar una mica la història?
Mira, jo tinc que dir que la idea directament no és nostra. La idea va ser d'en Pere Puig. I ens va, en aquell moment ens hi vam posar, i llavors ja a través de la nostra associació hem agafat aquesta idea i ens l'hem fet nostra. Però la idea en principi va ser d'en Pere Puig. I després, clar, el treballar amb la Fundació i el veure les coses que realment fan i tot això, això t'engresca a seguir. Encara que sigui una feina, t'engresca a anar seguint. I, evidentment, doncs, comptem també amb la col·laboració de tots els amics i voluntaris, amics de la democràcia, i amb tots els voluntaris, i això encara tenim a més a seguir.
Molt bé, doncs la gent de Calella que busqui a casa pertinences, objectes, totes aquelles coses doncs, que ja no en facin ús, però que encara estiguin en bon estat, que les portin, recordem-ho, la botiga Reclat i Planxat, el taller Martí Massuet Assegurança, són els tres punts de recollida d'aquests objectes de segona mà, que el proper 8 d'abril es posaran a la venda en aquest mercat solidari que organitza l'Associació Cívica Capaspre, i una edició més a benefici de la Fundació Hàbitat Solidari. Això és el que ens ha vingut avui a explicar l'Infomigdia la Maria Antònia Pujol, que és la presidenta de l'Associació Cívica Capaspre, organitzadora d'aquesta iniciativa solidària. Que vagi molt bé la recollida i que tingueu
moltes
un bon
gràcies.
Dia.
Moltes gràcies.
107.9 FM. Terines Group, serveis professionals integrals. Som més de 60 professionals que donem servei jurídic en totes les branques del dret. Fem gestió fiscal, comptable i laboral. Administrem finques, gestionem assegurances, desenvolupem pàgines web i donem serveis de màrqueting a empreses. Des de 1937, tractant amb persones. Terines Group. Estem al carrer Sant Jaume 246 de Calella i a terines.com. Telèfon 93 115 51 11. facebook.com/radiocalella, twitter@radiocalellatv.
8 minuts i arribarem al punt de les dues. Continuem amb el relat informatiu de la jornada. Avui divendres 10 de març entrem de ple en la plana cultural, perquè l'Associació Artística En Cert de Sabadell entra al concurs de teatre amateur Premi Ciutat de Calella amb una obra que retrata vivències reals i quotidianes amb les que es troben els passatgers dels ferrocarrils de la Generalitat. És una obra de teatre doncs en moviment, d'entrada i sortida de passatgers. Es titula T10 i mostra retalls de la vida quotidiana a través dels personatges que desfilen per l'escena. És un vagó dels ferrocarrils de la Generalitat que fa el trajecte entre Barcelona i Sabadell, un desplaçament que coneix bé la directora Maria Mercè Fisa de l'Associació Teatral Sabadellenca. La companyia pujarà diumenge a l'escenari del Teatre Orfeo Calellenc, una obra que ens presenta Francesc Playà, que és el president de Joventut Artística i convocant del Premi de Teatre Amateur de la ciutat.
Són esquetxos de situacions viscudes de la pròpia directora, i es fa referència a temes socials, culturals, racials, humorístics, etc., la qual cosa fa que l'espectador es trobi molt còmode i les situacions narrades a l'obra siguin molt properes.
T10 es posarà en escena aquest diumenge, 12 de març, a 6:45 del vespre, al Teatre Orfeo Calellenc. És la vuitena de les 10 obres que entren al concurs que organitza Joventut Artística amb el patrocini de l'Ajuntament de Calella i del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. El triple avançador del Tour de França, el britànic Chris Froome del Team Sky, Alberto Contador i Alejandro Valverde del Trek i del Movistar, respectivament, encapçalen el cartell del grup de corredors que el pròxim 20 de març prendran la sortida a la Volta Ciclista a Catalunya, la primera etapa amb sortida i arribada a Calella, i se'n va fer la presentació oficial a Barcelona, moment en el qual també es va donar a conèixer el recorregut d'un dels esdeveniments esportius clàssics del país, que, com dèiem, arrencarà a Calella amb una primera etapa que tocarà quatre comarques catalanes, el Maresme, el Vallès, el Moianès i també Osona, un recorregut de gairebé 179 quilòmetres. Sortida al matí des de Calella, una primera etapa de la qual en parlava ahir a l'Infovespre el director de la Volta, Rubén Peris.
Nosaltres cada any, quan fem etapa Calella-Calella, procurem canviar el recorregut. Bé, és veritat que al final sempre tens que venir a petar pel mateix tros cap aquí, no? Diguéssim, doncs, Sant Pol, Sant Cebrià, cap aquí, no? Però tot el que és abans, des del moment que marxem, al moment que tornem, procurem, doncs, fer-la diferent, fer-la bonica. Collformic i Collsacreu ja els hem fet altres anys, però els altres no. Una etapa llarga, per ser la primera, serà un total de 178 quilòmetres, i jo crec que bé, serà una etapa entretinguda, sí.
Possible sortida neutralitzada, això sí, des de Calella, i arribada possiblement a l'esprint. Rubén Peris s'ha mostrat a tot això esperançat respecte a la possible perllongació del conveni amb l'Ajuntament de Calella perquè la prova arrenqui molts més anys des d'aquí, des de la nostra ciutat. L'actual conveni finalitza el 31 de desembre d'aquest 2017.
Nosaltres, de fet, enguany és l'últim any que teníem signat, però bé, és veritat que tenim converses amb l'alcaldessa, amb l'Ajuntament, i bé, jo sóc optimista de cara al futur.
Ràdio Calella Televisió farà el seguiment d'un dels equips Pro Tour en la primera etapa de la 97a edició de la Volta Ciclista a Catalunya. I ara, el repàs a l'agenda de competició per aquest cap de setmana amb crònica de Badó i Char.
El Club Tenis Taula Calella Termotour, diumenge a les 11 del matí, rebrà la visita del líder al Badalona, un partit clau a les aspiracions d'ascens dels nostres palistes. El Club Bàsquet Calella Fundació Miquel Valls s'enfrontarà dissabte a 6:15 al pavelló municipal calellenc contra el Círcul Catòlic de Badalona. Els de Paco García ara mateix ocupa la tercera posició amb les mateixes victòries que els nostres rivals, que ocupa la segona posició. El líder és el Sant Feliu, amb una victòria més, però també amb un partit més disputat. Aquest partit el podreu seguir en diferit a través de les nostres xarxes socials i la web de Ràdio Calella Televisió. Pel que fa a les noies, també jugaran a casa, però diumenge a 8:15 del vespre contra el Caldes. Aquest és un partit important per tal que l'equip es consolidi a la zona tranquil·la de la taula classificatòria. Pel que fa al Club de Futbol Calella, es desplaçarà a Sant Pol per jugar un interessant derbi. Els de Joan Freixer han de guanyar per continuar la persecució al líder de la Lliga, el Tiana. Aquest encontre es disputarà el diumenge a les 12 del migdia a Sant Pol. La Unió Esportiva Handbol Calella, després de la seva espectacular victòria de la jornada anterior enfront del Sant Llorenç Sant Feliu, jugarà dissabte a 8:15 del vespre a la pista del Molins de Rei. I per acabar aquesta repassada de l'agenda esportiva, parlem de vòlei. L'equip masculí de l'Escola Pia viatjarà a la capital del Bages per jugar el seu partit contra el Manresa, dissabte a 6:15 de la tarda. Les noies jugaran a la pista del Sàndor dissabte a 8:00 del vespre.
I ara la previsió meteorològica amb Joaquim Serra. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Ens trobem ja en aquesta recta final de setmana amb una situació meteorològica que continua molt tranquil·la i sobretot amb unes temperatures molt suaus pel que és l'època de l'any. Temperatures que avui seran més altes respecte a les d'ahir. Si ahir arribaven a valors de fins a 18 graus, avui esperem que puguin puntualment superar els 20. No es descarta la formació d'algun petit banc de boira a primeres hores del matí a prop de la costa, fruit precisament d'aquesta entrada d'aire càlida que en contacta amb l'aigua del mar, que encara està amb una temperatura força baixa, de fet la més baixa de tot l'any, doncs tot plegat fa que es puguin formar aquests estrats, aquests bancs de boira que podien afectar algun punt de la costa, però de forma puntual i aïllada. En conjunt, domini del sol, com dèiem, i temperatures més altes, amb vents que seran fluixos. Aquesta tarda, aquest migdia i tarda, reforçarà una miqueta la marinada de Garbí, que podrà ser lleugerament moderada, però vaja, en general, tranquil·litat. De cara a demà, doncs s'espera que durant el matí tinguem alguns núvols baixos, també, poca cosa, durant la resta del dia, predomini del sol, si bé durant la tarda veurem com els núvols es tornen a incrementar. incrementar. Seran núvols alts i mitjans que no deixaran precipitacions. Demà les temperatures fins i tot encara podran pujar una miqueta més durant la nit. Les màximes més o menys com avui, al voltant dels 19-20, puntualment als 21 graus. Per tant, ambient molt suau aquí a la zona maresmenca, amb vents que seran fluixos, vents que seran de component variable també al llarg del dia, i la situació marítima que continuarà tranquil·la. Diumenge al matí també farà sol, però a partir del migdia veurem com la nuvolositat s'incrementa, es taparà el cel de cara a la tarda i a última hora del dia esperem ruixats, localment de caire tempestós, que podran anar acompanyats amb calamarsa i que ens aniran afectant també al llarg de la nit de diumenge a dilluns i durant bona part de dilluns, a conseqüència del pas d'un embussament d'aire fred que doncs, implicarà un augment de la inestabilitat i un descens marcat de les temperatures. Si avui i demà tindrem temperatures d'autèntica primavera, dilluns les temperatures tornaran a ser d'hivern.
Doncs fins aquí la informació actualitzada a partir de 8:15 del vespre amb Oriol, Leo i Marmir, també a radiocalella.cat i a les nostres xarxes socials. Ara els deixem amb les notícies en xarxa. Fins dilluns.